Aquesta tarda volíem començar a Islàndia amb un experiment musical. Tinc al meu costat una musicoterapeuta i li hem demanat que triés 10 cançons per explicar-nos com una melodia i un ritme poden canviar el nostre estat d'ànim, poden millorar la nostra salut i el nostre benestar. 10 cançons, comencem per la primera. Casos feu servir aquest Can't Help Falling in Love de l'Elvis?
Pues en els casos, sobretot, de... Nosaltres estem a l'Hospital del Mar amb pacients oncològics i amb pacients terminals, que els hi queda pues, poquetes o dies de vida, no? Llavors, aquesta música ens l'ha demanat força i per el tema aquest que té és com una cançó de bressol. Llavors, són pacients que moltes vegades pateixen temes de dolor i estan com molt més... tenen més problema en aquest tema de que no poden dormir. Tenen unes sensacions pues, com molt d'estar en un hospital, no? Llavors, què fa aquesta música? Aquesta música els hi produeix un tema més de relaxació, que moltes vegades quan la cantem, si veieu, és un ritme com molt ternari. Inclús nosaltres, com a musicoterapeutes, el que fem no és només posar la cançó, sinó la cantem nosaltres en directe. Llavors la passem a un compàs, a vegades un 6-8 o un ternari, que són compassos molt de cançons de bressol. I el que intentem amb aquesta música és que els pacients també vagin respirant i que vagin contactant amb aquestes emocions que ens porta aquesta música i amb aquest sentit de la relaxació, de la tranquil·litat. Quan la portem, no? Moltes vegades quan la cantem i estem allà a l'hospital, veiem que inclús molts d'ells ens queden com dormidets, no? I és aquesta sensació de que la música produeix aquest estat de relax.
Que ben explicat, Núria Escudé. Bona tarda.
Bona tarda.
La Núria Escudé, musicoterapeuta, psicòloga, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia i del Màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona. Avui t'hem demanat aquest experiment, eh?
Sí,
intentar
sí,
explicar
tant
la teva feina, quina és la repercussió que té, intentar explicar-ho també des del punt de vista tècnic i musical, perquè cada cançó té un efecte diferent sobre nosaltres.
Sí,
i això,
sí.
Això realment és així. Anem per la segona cançó que ha triat la Núria. Aquí ens anem a un altre món, és el Pharrell Williams, és aquesta cançó Happy. Amb quins pacients funciona?
Mira, aquesta funciona molt amb pacients amb el tema de salut mental, que moltes vegades pues, tenim pacients amb esquizofrènia o pacients amb unes depressions fortes i estan com molt medicats, no? Llavors, generalment, nosaltres amb la música el que volem és aconseguir objectius terapèutics. Si amb la primera era més de relaxació i de calmar i el dolor, aquesta segona el que volem és que moviment, volem una actitud activa davant pues, de la malaltia que estan tenint i que la deixi fora per concentrar-se i activar-se a través de la música, a través de l'aquí i l'ara. Aquesta música, com veieu, és una música rítmica, us heu posat a ballar els dos aquí.
És veritat, és veritat.
Com la música ens porta, no?, al moviment. I, a més, té la característica aquesta que és una música amb moltes síncopes. Pum, xap, happy, no? Et dona el moviment. No és una música així esquadrada, com, no?, o més lenta, o més, sinó que dona el ritme i, a més, el sincopat. Umpa, umpa. No?
Jo m'he d'imaginar, Núria, que els pacients, diguem, en una situació així, per exemple, amb aquesta cançó, es dediquen només a escoltar o també hi participen d'alguna manera?
Clar, és una una pregunta molt important, perquè nosaltres quan estem fent musicoteràpia és una part molt activa del pacient. Diferent de la primera, que depèn de l'estat emocional del pacient, en el cas primer sí que és totalment receptiva, perquè escolten, sobretot quan estan amb temes de dolor i tal. Però en aquest cas és totalment activa. Els pacients el que volem és que es moguin, i moltes vegades els donem instruments de percussió que són molt més fàcils. Nosaltres podem, jo soc pianista, però també amb la guitarra, o sigui, els musicoterapeutes sí que toquem instruments, i als nostres pacients també els donem instruments, si saben tocar la guitarra, piano i això, perfecte, però si no, instruments de percussió que són fàcils, tipus els tambors o els instruments de percussió, i que ens acompanyin amb la música. Llavors és molt maco, no?, de veure com també es van expressant mentre ells van escoltant la música. Clar, llavors poden ser en moviment o instruments.
Ho deia també, Núria, per entendre que aquí no estem parlant d'anar a fer un concert en un hospital, sinó una sessió de musicoteràpia que en funció de la cançó, diguem, s'expressa i s'expressen els pacients d'una manera o d'una altra, i té un efecte on té un altre, perquè segons qui, doncs potser és millor que tingui un efecte de relax, i en canvi segons què, doncs és millor que funcioni com a activació, no? Com per exemple aquesta cançó que estem escoltant ara. Saltem de cançó? Vinga.
Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants.
Clar, les paraules d'amor del Serrat, hem parlat molt fins ara de la música, del ritme, de la melodia. Fins a quin punt té importància també en les sessions de musicoteràpia que feu la lletra d'una cançó?
Però la lletra de la cançó també és molt important. També dependrà també de cada un dels nostres pacients, no? El que veiem és, per exemple, que en els hospitals veiem que té molta importància amb els nostres pacients les lletres, el que diuen. I moltes vegades el que no poden dir en paraules ho expressen a través de la cançó. És increïble les cançons que ens demanen, i després nosaltres com a musicoterapeutes analitzem la lletra. I també l'analitzem amb ell. Per exemple, aquí podríem parlar de l'amor, no? Dels seus primers amors, de com ho viuen. És una manera també de distreure'ls també de totes les intervencions quirúrgiques de l'hospital.
D'emportar-te'ls a moments feliços de la vida, no?
Exacte.
Per exemple, amb aquesta cançó del Serrat, en quin moment o en quines situacions pot servir com a teràpia?
Aquesta ens serveix molt per recordar, i a vegades estan acompanyats de la família, moltes vegades de la seva parella, no? I llavors és el fet també de que la musicoteràpia moltes vegades també inclou, no, els familiars o la parella que estan allà, no? I dedicar-li, i veus que quan l'estem cantant es van mirant, no? O sigui, que hi ha com una part molt maca, que a vegades no s'han dit t'estimo, però amb aquesta cançó es poden dir t'estimo, la parella que està allà. Ja ens ha passat moltíssim, no? També és el que m'ha agradat molt, no, que comentessis, que no és un concert. Nosaltres cantem amb la guitarra i tal, i fem, per exemple, pues, si el pacient... Ens agrada que també canti ell, i si està pues, la parella també, no, que cantin tots, i a vegades canto malament. És igual, l'important és cantar, interpretar i estar allà, no?
I a vegades, si cantes malament, però hi ha persones que estan més pendents d'això, de no fer el ridícul, a vegades pot ser contraproduent o no?
No, a veure, perquè el que intentem és també posant-se en el registre d'ells, no? Si, per exemple, tenen una veu pues, més greu, pues, intentem baixar tonalitats posant-se la veu, la cantem més a poc i inclús, no?, donant que no és voy a cantar-la bien, sinó anem a cantar-la tots.
Anem a la següent. Amb la Núria Escudé, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, avui que li hem demanat aquest experiment musical, que ens expliqui amb 10 cançons quina és la seva feina, quines conseqüències, quins efectes té sentir una cançó, sentir-ne una altra, un ritme, una melodia, una lletra. Hem entrat en el territori Mozart, en el territori de música clàssica. Aquest ordre, no?, de Mozart, a què us ajuda, això?
Mira, aquesta ens ajuda molt amb els nens autistes. Amb nens amb autisme els encanta Mozart. A vegades diuen l'efecte Mozart, és veritat. Home, una part sí que és, perquè la música de Mozart els dona molt ordre, que ja ho deies tu. És com ordre, és molt regular, les pulsacions són a 60, com les del nostre cor, i això els dona com una estabilitat. Un predir també les cançons. No? Just ara venia d'una teràpia d'una nena autista, petitona, perquè jo sempre li dic als pares, sisplau, abans dels 7 anys, porteu-se, i els nens, si entren en el discurs de la música, molt fàcilment després entren en el discurs del llenguatge. I ens està passant la mare, just ara, suposo que ens estàs escoltant, i que em deia, Núria, des que ve a musicoteràpia, diu, és que l'Aina ha començat a parlar amb el discurs que fem. Per què? Perquè utilitzem molt Mozart, molt músiques regulars, per exemple, músiques amb el nom de les notes, amb aquesta sol, re, sol, re, sol, re, sol, si, re, do, la, do, nena, re, sol, si, re. I la nena repeteix les na, 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 i les busquen al piano, les busquen les campanetes que tenim. Llavors, aquest discurs els ajuda moltíssim. Jo crec que Mozart no l'hem de perdre de vista, sobretot
entenc,
amb aquest.
Entenc, per tant, que les sessions de musicoteràpia poden ser a l'hospital i poden ser fora, i poden ser sessions individuals i sessions col·lectives, no? A vegades teniu tot un grup de pacients i a vegades és només una persona, no?
Sí. Amb nens autistes és important que siguin individuals, vale? Perquè anem molt per ells, per estimular-se, i cada nen a vegades també té els seus... Bueno, cada és diferent. Però, per exemple, també estem portant nens amb síndrome de Williams, síndrome de Down, paràlisi cerebral, i fem grups, i la veritat, són enriquidors i... Bueno,
sí. Bé, sense moure'ns d'aquest territori, anirem a un lloc, jo crec que els oients ja ho sentiran, ja deduiran, que no té res a veure amb aquest ordre de Mozart. I aquí què passa, Núria? Explica'm.
Aquí la idea és que anem creixendo, no? És com la música ens va portant fins a un clímax bastant elevat, no? El que volem és portar també els nostres pacients a que es desfoguin, que treguin l'estrès. Aquesta va molt bé, la fem amb cercle de tambors, no? Que va en primer fluixet, però quan arriba el clímax fort és com deixar-se anar i anar tocant molt fort, no? I anar... Aquesta, bueno, és per al tema sobretot de l'estrès, també l'hem fet amb nois amb hiperactivitat, que van seguint, això també el regula, però a la vegada és com treure, no?, aquesta que, lo que va bé la música, no?, per desfogar-se, per treure aquest clima. També l'hem fet, per exemple, hem fet un estudi amb metges, infermeres de l'hospital, no?, i vam fer també com un cercle de tambors, i com aquesta música, no?, que estan allà, llavors els hi donàvem, i intentar treure, oblidar-te, llavors quan estàs connectat amb el ritme, també t'oblides de tot l'altre, no?, i és arribar fins aquí, no?, fins al clímax aquest.
Hi ha un punt també que us adapteu a la música que li agrada a cada pacient, és a dir, si jo vaig a una sessió de musicoteràpia i n'hem de fer unes quantes, diguem, de forma regular, em demanaràs una mica quins són els meus gustos o no té res a veure això?
Sí, sí, això és importantíssim, eh? L'historial musical és el primer que demanem, igual que com a psicòlegs demanem una anamnesis, un historial clínic i tal, però el primer que demanem també és quines són les teves músiques, quines són les músiques, les que t'agraden i les que no t'agraden, els instruments que també, perquè a vegades ens han dit no, escolta, músiques en violí o sí, perquè utilitzem també molts instruments allà a l'hospital i tal, aquest violí no, o aquest sí perquè m'agrada molt, l'arpa. Llavors veure el perquè i després quines cançons, potser tu dius, ostres, Núria, aquesta no me la posis perquè connectarà amb un estat emocional pues, que no estic ara capaç d'afrontar-ho, o em porta un record negatiu. O sigui, fem com un historial musical molt ampli, molt, molt ampli.
Anem a una altra, que anem canviant d'estil, la Núria Escudé, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, aquest experiment que li hem demanat avui, 10 cançons que ens facin entendre a què es dedica. M'importes tu.
desesperar, me importas tú.
Piel Canela de los Panchos, en quina teràpia és important?
Mira, aquesta la utilitzem, suposo que més o menys ja ho sabeu, és en pacients amb Alzheimer. Sobretot el que ens funciona molt, tot el tema de boleros... és com la música queda enregistrada, és com l'últim que es perd. Estava parlant ahir també amb un neuròleg i em deies que l'últim que es perd és la música. És curiós, no? I llavors, ostres... Mirem, no?, d'aprofitar-se, sobretot amb pacients amb Alzheimer, que molts d'ells a vegades els preguntem el nom i no se'n recorden.
I són capaços de cantar tota aquesta lletra, no?
Tota la lletra.
Com s'explica, això?
Això és increïble. Bueno, ell m'ho deia, no?, que és un tema de les neuronal, inclús en el sistema límbic, hi ha una part que és l'amígdala, on s'amagatzemen els records més profuns. I llavors són cançons que per ells han estat significatives. Potser nosaltres, quan arribem més grans, haurem d'anar canviant repertori.
Clar, clar, clar.
Ara m'ho deien, em deien, escolta,
d'aquí uns
ara...
anys aquesta potser no servirà.
Ara no servirà
pacients.
I serà el Bruce Springsteen, el no sé, no sé què. Però just ara encara estem, bueno, amb aquestes cançons. I que, jo dic que és molt tan important que cantem cançons, inclús a l'escola, i que els nens tornin a cantar i a recordar, perquè si tenim aquesta memòria musical, que és l'última que es perd, coi, aprofitem-la, no? I llavors és molt maco veure'ls, inclús els metges i les infermeres en diuen, estaven tots apàtics, ve la musicoterapia, comenceu a cantar, comencen, i a més m'importes tu, comencen a dir cada un. Aquesta sí que és una de les teràpies que fem grupals i és supermaca.
És que tothom que ha tingut, diguem, a casa o a prop una persona amb demència, amb Alzheimer, ha vist, no?, aquest poder de, aquest poder de la música, no? Quan et sembla que ja ho has perdut tot, queda això i llavors hi tornes a veure la persona, també, no? Perquè dius, mira, la persona com li estimo tots els records i com és capaç de cantar una lletra que té memoritzada i guardada en un lloc que l'Alzheimer o la demència no l'ha pogut esborrar.
Exacte.
Perquè encara és més potent la música que no l'Alzheimer. Una altra. Clar, t'he posat Metallica, he posat una mica de Heavy, també, per veure que, clar, suposo que els efectes aquí no són... O sigui, no hi ha un cànon que diguis a tothom li funciona una cosa, a tothom li funciona una altra, perquè aquesta música que estem sentint per algú pot ser una tortura i per un altre potser li funciona com a teràpia, no?
Sí, és el que hem après de musicoteràpia, que han de ser, com deien, a l'història musical. I ens ha passat que ens han demanat... un jove i tal, que ens va demanar aquesta Metallica... I era la seva cançó, i llavors, és la seva, hem de cantar la seva cançó, no? I després ell deia, ell podia expressar la seva negativitat, també era molt bo, no?, perquè amb aquesta cançó ell podia explicar la ràbia, el per què m'ha tocat a mi aquesta malaltia, li va ajudar, després de la cançó, a expressar la seva tristesa i ràbia. Va estar com molt bé, no?, i es desfogava totalment.
Sense ganes de treure't la feina, o de voler-te treure la feina, jo pensava, clar, tots d'alguna manera o altra, sense saber-ho, de forma inconscient, som musicoterapeutes, no? Mm-hmm. Perquè a vegades sembla que triïs una cançó, això que deia, de forma inconscient, i no. Hi deu haver algun motiu, perquè aquest matí, o a la dutxa, o avui que feia sol, o avui que fa mal temps, o avui que estic trist, em poso aquesta cançó i no me'n poso una altra.
Exacte, sí, cada un de nosaltres anem, no?, en sabem, en regulem també, no?, la música té aquesta capacitat, no? El musicoterapeuta el que portem és, quan nosaltres estem fent-li aquella música que ens ha demanat, després fem la part terapèutica també, de com se sent, què és el que li porta, per què volem anar més enllà, no?, que és aquesta ràbia, aquesta tristesa, o portar-lo, no?, amb un altre espai, si és de que pugui parlar també.
Música,
amb els records...
T'ho deuen explicar tot amb música.
Tot.
No? Amb la música t'acaba sortint tot, no?
Mira, que nosaltres estem en l'equip, quan estan tots els metges, ens han dit, ostres, veniu, perquè teniu vosaltres més informació del pacient que inclús la mateixa psicòloga. Jo també soc psicòloga, però amb la música és que et treus molt, perquè és molt projectiva, va directe a les emocions.
Clar, clar, vas a dins de tot.
Sí.
Mira, ara en sentirem una altra, que l'ha triat la Núria Escudé, la directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, que jo crec que sona a molts funerals. No l'ha triat per això, però sona, és una cançó com molt de balanç d'una vida, no? Tu per què que has triat, aquest My Way?
Aquesta sí, que ens la demanen al final de la vida.
Sí?
És que sí.
O sigui, també...
Sí,
o sigui,
molt, però molt ens la demanen. És una mica també un recorregut. Nosaltres també fem, quan estem amb els malalts, que a vegades els queden 15 dies o a vegades un mes, no? I trien aquesta cançó, llavors el perquè, com han viscut la seva vida, que puguin, no?, ells també recordar els bons moments, els mals moments, el que volen deixar. També és molt maco perquè fem songwritings, o sigui, agafem aquestes cançons i també que ells ens expliquin, no?, fem la mateixa cançó i li canviem, no?, com ha estat la teva vida.
O sigui, faries una lletra nova...
Nova. Ah, exacte.
Com paral·lela al My Way, però amb la vida d'aquella persona.
Amb la vida, ben fet, sí.
Que bonic.
És molt maco, és supermaco. Per això, que no és només dir que és... I expressen tot, eh? També el que a vegades si tenen fills, el que volen deixar, o els seus amics, o que ha estat la vida per ells, o els seus valors. A veure, jo és de les... on he après més és a Paliatius. If not himself.
Ferrús, que ja ens ha canviat de Frank Sinatra, hem anat cap a Ed Sheeran, una cançó que es diu Fotògraf. Per què aquesta?
Aquesta em porta records amb una pacient que fa poquet, és una música actual, no com ara, jove, relativament jove, té doncs, 35 anys i tal, que la seva parella, que en té 40, està a Paliatius, li han donat un mes de vida, té un nen petit de 2 anys, una cosa així, no? I era la manera que ella afrontava tot això, no? I va ser molt maco perquè ens va portar un àlbum de fotos que ella havia fet de tota la seva vida amb la seva parella, amb el seu fill i tot. I ens va dir ella mateixa, o sigui, va ser com tot el tema, diu, ostres, m'agradaria aquesta de fotògraf de Sheeran. I ens va explicar tot el seu... Mentre escoltava la cançó, ens va... Tots els moments macos que havia passat amb ell. I també li vam fer un songwriting de les seves cançons, que és molt maco, i tal, i ella explicava això, no?, que malgrat que se'n va, que han passat aquests anys, ho han passat molt bé. I ella volia recordar-lo i que sempre el tindria, que malgrat que se'n va, tot això que de positiu que es queda i que en la fotografia i amb la música estaria sempre ell. Sí, és molt, molt maco, va ser.
Ed Sheeran, fotògraf, estem acabant ja aquesta repassada, aquest experiment musical que li hem demanat a la Núria Escudé, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia. Parlàvem abans d'una mena de cançó de bressol, podríem dir, no?, d'aquesta de l'Elvis Presley, que Can't Help Falling in Love, però en tenim una altra, també. Dorm tranquil·la i digue'm va. Dèiem fa un mes, al Sense Ficció de TV3, dedicat sí. als pets, no?, que parlaves dels efectes d'aquesta cançó, del Bona Nit, però efectes físics, realment,
sí.
no?, físics observables.
Sí, sí. El que vam fer és quantificar a nivell d'activitat cerebral amb l'arousal, que és l'activitat d'activitat relaxació, sobretot en aquesta seria més la relaxació, i després la valence, que és l'estat positiu o negatiu de l'estat emocional. I el que vam veure és que escoltant aquesta cançó, vam posar uns electrodes, un electroencefalograma, hi havia una activitat cerebral de relaxació i de positivitat, com si diguéssim, no?, d'aquest estat emocional, increïble en els nostres pacients. O sigui, el que hem fet és monitoritzar el pacient, posar-li aquesta electroencefalografia i veure en temps real el que està passant quan nosaltres estem interpretant la música, seguint el que deia amb la seva respiració i seguint una miqueta com estava, i vam veure i estem veient aquests canvis molt significatius. Estem publicat també un article al Frontiers in Psychology, que és una de les revistes de més impacte, veient que la música té aquests efectes.
Seria interessant també veure si hi ha diferències entre quan sents un enregistrament, com és ara, o com vosaltres esteu interpretant una cosa allà davant, no? Que segurament l'efecte tampoc és el mateix des d'un punt de vista físic.
Pues això seria una altra de les investigacions que podríem veure si és diferent, perquè clar, nosaltres estem molt mirant com està el pacient, veient si la respiració, a vegades enlentint o baixant, perquè també tenim les senyals del cor i del, bueno, la de la respiració, el cor i l'activitat cerebral. Llavors, és com un biofeedback. O sigui, mentre nosaltres estem cantant ho estem veient. Això gràcies també a la Pompeu Fabra, al doctor Rafael Ramírez, que ens està ajudant també amb tot el que és també intel·ligència artificial aplicada a la musicoteràpia.
Si heu comptat les cançons, hem dit que en faríem 10 i en portem 10, doncs en farem 11, concretament. Perquè
n'hi ha
un bonus track de fora d'hospitals i centres sanitaris, i és aquesta. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls, si no ve.
Elles són fars de l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i lluva, la crida dels escuts d'una terra.
A veure, canta, usa, xarango, tanca els ulls. Aquesta què?
Mira, estem fent com, bueno, unes activitats en els instituts d'aquí de Catalunya, concretament estic en l'institut del Col·legi López Vicuña, que és amb nois de batxillerat, cicles formatius, i estem aplicant la musicoteràpia a dins dels instituts, i és increïble. És supermaco, jo crec que s'hauria d'apostar més ara que la salut mental després de la pandèmia està molt malament. I els hi portem que ells ens porten les cançons que volen mostrar als seus companys. Llavors, cada un havia de portar la seva cançó. No es podia jutjar, o sigui, ho tenien prohibit, si no s'anaven fora de l'aula ràpidament, perquè era una manera d'acceptar, no, també els altres. I d'escoltar, doncs, el que hi han sortit. És tan maco, perquè a través de les cançons els adolescents han anat dient, bueno, aquesta la va triar molt, la trien molt, no? Llavors és com sentir-se ells molt esperançador, d'anar més enllà, de com se senten. Bueno, després han triat també reggaetons, i trien de tot. Però a través de la música expressen com se senten.
Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable.
Núria, gràcies per aquesta mitja hora de musicoteràpia, que jo crec que a nosaltres ens ha anat molt bé.
I els oients em consta que també, perquè estem rebent missatges que ho diuen en aquesta línia, que demanen que encara hi hagi més musicoteràpia també als hospitals i als instituts.
Tant de bo, sí.
Doncs Núria Escudé, psicòloga, musicoterapeuta, directora de l'Institut Català de Musicoteràpia, ha sigut un plaer, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Queden moltes coses, són 2:15 en punt de 8, ens posarem al dia, vindran les dones 10 i després el cara a cara a partir de les 8, Joaquim Luna, Dani Solsona, quan queden 3 dies perquè hi hagi aquest derbi del futbol popular, del futbol de sempre, Sant Andreu a Europa.